L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Una jornada més, és un servidor, Domènec Ramal, qui us dona la benvinguda en este temps d'informació. Avui dimarts 25 de juny, després d'aquest llarg cap de setmana amb la festivitat de Sant Joan, novament tornem al fil de lo habitual. I quan arriba aquesta hora, si estàs escoltant una de les emissores municipals associades a EMUTE, això vol dir que arriba l'hora de repassar l'actualitat de la jornada. Com sempre, diàriament, l'obrim a ritme de titulars, un temps d'informació que avui encetarem parlant de l'administrador concursal de la cooperativa de l'Aldea que demanda per 4,81 milions d'euros l'auditoria BDO i la seua asseguradora. El ple extraordinari celebrat a l'Ajuntament d'Amposta va aprovar donar suport a les famílies en situació de risc per tal d'evitar que aquest estiu els nens passen fam en tancar els menjadors escolars, un ple en el que també es van rebutjar totes les mocions presentades per Plataforma per Catalunya. Alcanar serà un dels dos extrems de la cadena humana que, per a l'11 de setembre, ha organitzat l'Assemblea Nacional de Catalunya. A Santa Bàrbara arriba al seu final el curs de formació per a cuidadors i cuidadores no professionals, un curs que enguany s'ha celebrat per cinquena vegada. I a Deltebre tot és a punt a l'institut per celebrar el seu primer quart segle de vida. També avui dilluns destacarem algunes qüestions de l'actualitat esportiva. Parlarem de trial. Adam Raga, l'ull de Conenc, ha perdut el liderat de la classificació, com a mínim momentàniament, del Mundial després de la prova disputada aquest cap de setmana a Lleó. En rem, la parella tortosina Bella Sigurd Bjørnson van aconseguir la medalla de bronze a la final de rem de la seva categoria en els Jocs del Mediterrani. Recordarem també com van anar les assemblees de final de temporada que aquest passat cap de setmana disputaven dos clubs del territori, l'Amposta i la Rapitenca. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja amb la primera de les qüestions que us avançàvem en el nostre sumari de titulars. Anem avui cap a l'Aldea. La notícia la coneixíem el passat divendres, a finals de la passada setmana, i d'ella se'n feia ressò també l'Agència Catalana de Notícies. L'administrador concursal de la cooperativa, Mariano Hernández, ha presentat una demanda de responsabilitat civil professional davant el jutjat mercantil de Tarragona, reclamant el pagament de 4,81 milions d'euros a l'empresa auditora BDO, l'auditor responsable dels comptes de l'entitat, Juan Carlos Torres, i l'asseguradora Mafre. Hernández els responsabilitza d'haver causat aquestes pèrdues a la societat per haver avalat amb les auditories uns comptes que no reflectien la seva situació econòmica real, obviant les pèrdues i irregularitats que s'haurien comès. Precisament, la cooperativa ha convocat una assemblea per al proper dia 1 de juliol per tal d'aprovar els comptes de 2012 i 2011. Com dèiem, l'administrador concursal de la cooperativa de l'Aldea, Mariano Hernández, argumenta la demanda civil contra BDO, l'auditor i l'asseguradora en el fet que les auditories no plasmessin les irregularitats en els comptes de l'entitat. L'escoltem.
Demanàvem la quantitat de 4.800.000 euros, aproximadament. I, bàsicament, els fonaments d'aquesta reclamació són les irregularitats comptables detectades que nosaltres creiem que l'auditor hauria de detectar aquestes irregularitats, que són les factures falses i clients i bancs ficticis. La segona, l'auditor hauria de tenir en compte els informes de la Generalitat de 2007 i 2011 posant de manifest aquestes irregularitats, aquests problemes també de solvència, en un compliment de les ràtios.
L'administrador concursal sosté que en cas que sigui estimada la demanda, els diners servirien per poder pagar els socis i impositors de la societat.
Primer s'hauria de guanyar, perquè segur que BDO, Mafe i Juan Carlos Sánchez podran dir moltes coses que se podran acusar i després que hi hagi una sentència estimatòria, no? Però en aquest cas sí, sí, tots els diners que arribin a la cooperativa estan destinats a pagar els creditors i entre ells estan els impositors.
Hernández apunta també que els socis difícilment haurien autoritzat inversions o fet més imposicions en cas de conèixer la realitat financera de l'entitat.
I clar, en definitiva, si l'auditor hagués fet la seva feina, possiblement a la comunicació o a la informació a l'assemblea, els socis no haurien de posar diners o continuar posant diners a la cooperativa, no? si s'haguessin assabentat de què estava passant. No?
De fet, el càlcul de danys total de 4,81 milions d'euros reclamat en la demanda presentada el passat mes de maig resulta de sumar les inversions que va efectuar la cooperativa a proposta de Ferrer, confiant en la suposada bona marxa econòmica de la societat, que avalaven les auditories. 1,61 milions d'euros, els dipòsits que van efectuar els impositors davant la confiança en el teòric bon estat de comptes, 976.000 euros, així com el 50% del total de les imposicions, 2,23 milions, que van ser bloquejades per la secció de crèdit a principis de desembre de 2011. L'auditoria corresponent a l'any 2010 va certificar una xifra de negoci de més de 4 milions i mig i un benefici d'uns 30.000. En canvi, l'informe del mateix administrador concursal de 2012 xifrava en més de 7 milions d'euros el deute acumulat amb els creditors. Entre altres irregularitats, la demanda exposa que els comptes auditats entre 2008 i 2011 van incloure operacions de venda fictícies per valor de 4,1 milions d'euros que els suposats contractants, moltes empreses internacionals, haurien negat, utilitzant comptes que no es corresponien a cap entitat financera. Aquestes vendes falses eren utilitzades per presentar més ingressos que despeses, deduir fictíciament l'IVA i cobrar més subvencions derivades d'una major facturació. També posa sobre la taula les operacions simulades de producció i venda de productes hortofrutícoles mitjançant el desplaçament de saldos a tres bandes per alterar els resultats i augmentar de manera irreal la xifra de negoci de la cooperativa, evitant declarar unes pèrdues de 473.000 euros el 2010. A tot aquest rosari se suma el fet d'haver obviat les irregularitats que el primer informe dels inspectors de finances de la Generalitat van elaborar l'any 2007. L'informe de finances, que va acabar sent arxivat el 2011, ja posava de manifest el desacord amb l'estat de comptes que presentava Ferrer i apuntava fins i tot problemes de solvència, però BDO no va identificar aquests perills, denuncia Hernández. D'altra banda, cal dir, com hem dit en començar, que el Consell Rector de la Cooperativa ha convocat pel pròxim dilluns, 1 de juliol, una Assemblea General de Socis, durant la qual se sotmetran a votació els comptes anuals reformulats i auditats de l'exercici 2011, així com els comptes corresponents al passat exercici 2012. Els socis també hauran d'aprovar l'actuació del Consell Rector durant el passat exercici. En una segona assemblea, que tindrà lloc a continuació, de caràcter extraordinari, es portarà a votació la dissolució de la secció de crèdit.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Anem ara cap a Amposta. El ple extraordinari celebrat en aquest ajuntament va aprovar donar suport a les famílies en situació de risc per tal d'evitar que aquest estiu els nens passen fam en tancar els menjadors escolars. Durant el ple es van rebutjar totes les mocions presentades per Plataforma de Catalunya, tal com en la seva crònica d'avui des d'Amposta Ràdio ens comenta Manel Ramon.
Doncs així és, en el darrer ple municipal celebrat per l'Ajuntament d'Amposta, un ple de caràcter extraordinari, es van passar a aprovació diferents mocions presentades pels grups representants de l'Ajuntament d'Amposta. Se'n van aprovar diferents, entre elles les que fan referència al suport que dona l'Ajuntament d'Amposta a la cadena humana que tirarà endavant l'Assemblea Nacional Catalana per tal de revisar. Doncs així és, en el darrer ple municipal celebrat per l'Ajuntament d'Amposta, un ple de caràcter extraordinari, es van passar a aprovació diferents mocions presentades pels grups representants de l'Ajuntament d'Amposta. Se'n van aprovar diferents, entre elles les que fan referència al suport que dona l'Ajuntament d'Amposta a la cadena humana que tirarà endavant l'Assemblea Nacional Catalana per tal de reivindicar la independència de Catalunya. També es va aprovar una moció del Partit dels Socialistes en relació al risc d'una insuficient alimentació infantil pel tancament a l'estiu dels menjadors escolars, dient que la gana no fa vacances. Actualment hi ha unes 20 famílies, aproximadament 40 nens, en aquest risc, pel qual l'Ajuntament d'Amposta posarà tot allò que faci falta per tal de que es pugui solventar aquest problema. També es van aprovar d'altres mocions, en canvi també es van rebutjar mocions com les que presentava Esquerra Republicana en relació a la emprenedoria i el foment de l'ocupació, o també la que feia referència a la selecció de personal temporal per activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. També durant el ple municipal es van aprovar diferents temes de tràmit administratiu i es van rebutjar totes i cadascuna de les mocions que va presentar Plataforma per Catalunya.
Gràcies, Manel. Seguim amb més actualitat, en este cas en referida al municipi d'Alcanar, que serà un dels dos extrems que unirà aquesta cadena humana que l'Assemblea Nacional de Catalunya està preparant i organitzant de cara al proper 11 de setembre. Del Pertús a Alcanar, resseguint la Nacional 2 i la Nacional 340, aquest és el recorregut que contempla de seguir la cadena humana que, com diem, l'Assemblea Nacional Catalana prepara per a la Diada, un símbol de milers de mans unides per demostrar l'estat espanyol i al món sencer que Catalunya vol esdevenir estat propi. Segons l'Assemblea Nacional de Catalunya, si la manifestació de l'última diada va significar passar de la Catalunya autonòmica a la Catalunya sobiranista, la cadena ha de ser l'avantsala de la independència i ha de servir per empènyer la classe política cap a la consulta. Batejada com a via catalana cap a la independència, el traçat segueix la façana litoral i passarà per un total de 86 municipis catalans. Entre ells, els de les Terres de l'Ebre, com l'Ametlla, el Perelló, l'Ampolla, l'Aldea, Amposta, la Ràpita i Alcanar. En totes aquestes poblacions es faran també activitats paral·leles per anar amenitzant la jornada. L'organització va presentar la passada setmana en roda de premsa aquesta iniciativa, argumentant que s'havia escollit aquest itinerari, deixant de banda zones com ara les Terres de Lleida i la Catalunya Central, perquè aquesta és la columna vertebral dels Països Catalans, seguint l'antiga via Augusta, i també perquè les vies de la Nacional 340 i la Nacional 2 són de fàcil accés. Un altre dels motius de pes és que la cadena transcorre per les zones més poblades del país i entra de ple dins l'àrea metropolitana de Barcelona, un àmbit que històricament ha estat poc procliu a l'independentisme. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, s'han programat dos traçats paral·lels, un per la costa i un altre per la Diagonal. També s'envoltarà el Parlament i el Palau de la Generalitat. La cadena està previst que comenci a una hora més que simbòlica, com són les 17:14. La preparació, però, té una logística molt complicada perquè no es poden deixar llocs buits i s'haurà de moure gent d'un punt a l'altre. És per aquest motiu que l'Assemblea fa una crida a tots els ciutadans, sobretot als barcelonins, perquè es desplacen per tot el país i es vagin col·locant a les zones on els indiquen. Per coordinar tota aquesta acció, aquesta setmana, l'Assemblea posa en marxa un sistema perquè els manifestants es vagin inscrivint a la cadena i llavors, en funció del lloc on visquen, se'ls anirà distribuint pel territori català. La presidenta de l'Assemblea, Carme Forcadell, no es va voler pronunciar sobre quanta gent es necessitarà per cobrir el trajecte. S'ha de ser com més millor, apuntava, però si es compta que cada persona amb els braços estirats pot ocupar un metre o metre i mig, hi hauria d'haver entre 400 i 500.000 persones voluntàries col·laborant en la iniciativa. L'Assemblea Nacional de Catalunya va deixar clar que si les previsions es desborden, es podria articular una segona cadena o fins i tot una filera. Un altre dels reptes és connectar els països catalans i involucrar la Catalunya del Nord, el Principat, el País Valencià i les Illes en un mateix projecte sobiranista. Els dos extrems de la via catalana, el Pertús i Alcanar, reforcen aquesta idea i també es treballa perquè a les Illes s'organitzen activitats durant la jornada de la Diada, l'11 de setembre.
Aquest estiu anirem a la platja.
I a la piscina.
I al casal d'estiu.
I abans de marxar recollirem aliments i omplirem amagatzem d'una entitat benèfica.
Participa a la campanya La fam no fa vacances.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
A Santa Bàrbara ha arribat al seu final el curs de formació per a cuidadores i cuidadors no professionals. És la cinquena edició, és el cinquè any que s'organitza des de la Regidoria de Serveis Socials i enguany hi han participat un total de 18 cuidadores cuidadors de persones dependents. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La Regidoria de Serveis Socials del nostre municipi, dintre el Pla Local de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitat de Gènere 2012-2014 i dintre els programes formatius de diferents formats adreçats a les dones, organitzava el curs de formació adreçat a cuidadores i cuidadors no professionals de persones en situació de dependència, que aquest any ha estat la cinquena edició. L'objectiu principal d'aquest curs era proporcionar a les persones cuidadores informals de persones dependents les tècniques i també les eines necessàries per poder dur a terme les seues funcions de manera més efectiva i gratificant, al igual que incidir en la major satisfacció de les persones amb dependència de les quals hi tenen cura. Aquest curs va tindre una durada de 10 hores lectives des del 14 de maig fins al 13 de juny. En total, en aquesta ocasió han estat 18 les persones participants, totes elles relacionades amb la tasca diària de cuidadores de persones dependents. Les diferents temàtiques impartides han estat a serveis socials per a persones amb dependències per Flora Fibla, higiene per Josefa Gestí i Nati Ponce, alimentació i cura i prevenció d'úlceres per Lluïsa Valls, banc d'ajudes tècniques per Patrícia Varela, mobilitat i prevenir el mal d'esquena per Montse Arassa, conseqüències emocionals i personals del fet de cuidar, el dol, l'estrès, per Sandra Matamoros, i també cal destacar que aquest any, com a cloenda del curs, es va dur a terme una sessió de risoteràpia, curar-se de rialles, impartida per Maria Àngel de Creu Roja. Les sessions es van desenvolupar de manera dinàmica, amb un aprenentatge pràctic i útil per a la vida diària, tant per a les persones dependents com per als cuidadors o cuidadores. Tant les professionals com les participants van valorar de forma positiva la realització d'aquesta formació, ja que, a més d'aprendre estratègies dintre del món del cuidador o de la cuidadora, s'ha creat un fort vincle efectiu entre el personal participant. A més, el grup estava motivat per continuar formant-se en aquest àmbit o d'altres també importants per al dia a dia. Per la seva banda, Montse Rodríguez, la regidora de Serveis Socials de Santa Bàrbara, també es mostrava satisfeta per la bona acceptació i, sobretot, per la participació que ha tingut el curs, alhora que també es plantejava el fet de continuar realitzant cursos sobre aquest mateix àmbit.
Gràcies, Josep. I anem ara cap a Deltebre. L'institut d'aquesta població ho té tot a punt per celebrar el primer quart de segle d'existència, tal com en la seva crònica ens explica avui i des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Institut de Deltebre ja té punt als actes de celebració del 25è aniversari. Creat inicialment el 1978 com a Institut de Formació Professional, secció de l'Institut Politècnic Comte de Rius de Tarragona, l'IES Deltebre es fundà com a tal el curs 87-88 i és l'Institut de la Població. L'edifici actual fou inaugurat per Jordi Pujol l'1 de maig del 1988. Posteriorment, al 94, s'executa una segona fase que deixa l'edifici tal i com es troba actualment. Per tal de celebrar aquesta efemèride, hi ha preparat dos dies d'actes. El més oficial serà el dijous 27 de juny, a partir de les 11:30 del matí. L'acte més oficial comptarà amb parlament de persones vinculades a la història del centre, com directors, alumnes, professors, així com el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, Antoni Martí. A més, hi haurà un passi de fotografies, música en directe i el repartiment de l'edició especial de la revista Vent de Dalt. Antònia Sabater és la directora de l'IES del Tebre.
El dia 27, tal com has dit, volem fer la commemoració i que sigui un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han fet possible que es fes a l'institut. El curs escolar que va començar va ser del 1987 al 88 i també volem donar, recordar que el curs 78 i 79 es va iniciar una secció de l'AFP administrativa i mecànica i després es va fer l'institut, que va continuar allí.
Per l'Institut de Deltebre han passat més de 10.000 alumnes al llarg d'aquests 25 anys i per aquest motiu el divendres 28 de juny a partir de les 9 de la nit hi ha organitzada una trobada d'exalumnes al mateix centre on s'espera que s'impliqui tot el municipi.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació repassem avui actualitat esportiva, parlem de rem, parlem també de trial i, com no, de la celebració d'un parell d'assemblees de dos dels equips importants de les nostres comarques com són l'Amposta i la Rapitenca. Però anem a pams i parlem primerament de rem i dels Jocs del Mediterrani. No hi va haver sorpreses i al final es van acabar complint els pronòstics en la final de 207 timoner del pes pesat de rem, disputada diumenge al matí al llac Seihan, a Adana. Àlex Sigurbjörnsson i Pau Vela, els remers de les nostres comarques, van aconseguir la medalla de bronze en una regata on van pujar al podi les embarcacions que a priori sortien com a clares favorites. L'or va ser per als italians Marco Di Costanzo i Matteo Castaldo, mentre que els serbis Nikola Stojic i Nenad Bečić, campions d'Europa, van aconseguir la medalla de plata. L'embarcació dels remers tortosins va ser tercera a 6,60, amb molt d'avantatge sobre els bots de Turquia i encara més en ressegat va arribar el d'Egipte. L'altra parella de la selecció espanyola, formada per Ander Zabal i Jaime Deaz, es van haver de conformar amb la quarta plaça d'una final en el doble escull de pes lleuger dominada pels grecs. La parella tortosina va acabar la prova amb un sabor agredolç. Sigurbjörnsson afirmava que no estaven del tot satisfets, però tampoc tristos, ja que van fer una bona primera part de la regata, aconseguint encapçalar-la durant els primers metres. Després els van fallar les forces. Del rem passem a parlar de trial perquè el vigent campió del món, Toni Bou, va desbancar diumenge del liderat Adam Raga, l'ull de conenc, després d'imposar-se amb claredat per segona ocasió consecutiva a la prova disputada a la localitat leonesa de Pobladura de les Regueres. El pilot de Piera, que arribava a terres leoneses enfortit en confiança després del triomf d'Andorra i a només un punt del liderat, no va donar opcions al seu màxim rival pel campionat, Raga, que inclús va sofrir per mantindre la segona plaça al podi al davant de Calbert Cabestany, el que només va superar per un major número de zeros al recorregut. Amb aquest resultat, Bou recupera el comandament a la classificació general del Mundial, però amb només dos punts de diferència sobre Raga, 126 per 124. La propera cita al Campionat del Món de Trial serà el 7 de juliol en terres italianes, concretament a Varzio, a Milán, on, sens dubte, tornarà a viure's una nova batalla pel títol mundial de trial a l'aire lliure entre Toni Bou i Adam Raga. I parlem ara també de qüestions futbolístiques. A finals de la setmana passada se celebraven assemblees en generals de final de temporada en dos dels clubs importants del nostre territori. Amposta, la junta directiva de l'equip, que continua presidida per Jordi Pérez, va presentar un balanç molt positiu de la passada temporada al prop de centenar de socis que van assistir a l'assemblea general celebrada al casal d'Amposta. El president del club va considerar com a satisfactòria la classificació obtinguda, han acabat setens, i també el joc desenvolupat per l'equip, que va estrenar un nou projecte a la primera catalana amb la totalitat de jugadors de la plantilla procedents de les Terres de l'Ebre. També ha estat excel·lent el balanç econòmic, acabant l'exercici amb un superàvit de 14.000 euros, encara que, com indicava el president, Jordi Pérez continua el pla d'austeritat per la propera campanya, ja que s'ha de continuar reduint el dèficit existent, que en l'actualitat s'eleva a uns 40.000 euros. L'Assemblea va aprovar totes les propostes a debat, inclòs el pressupost per la propera campanya, que serà de 139.000 euros, inferior en uns 12.000 al d'aquesta passada temporada. Tampoc es produiran excessives variacions pel que fa a la plantilla, que continuarà dirigida per Nacho Pérez a la banqueta. En aquest capítol, entre les novetats que s'han produït, destaquen els fitxatges de Didac Rius, defensa central o pivot defensiu, procedent del Vinaròs, i el porter Àlex Iniesta, del Tortosa, que s'unixen també a l'Alta, el fitxatge del davanter Aleix del Roquetenc. El club també va confirmar la renovació d'Isaac i Josep Becerra i la continuïtat de Diego, Joan Pérez, José Ramón, Jan Fazzini, Ferran Simó, Jonathan Llorac, Òscar Benet, Javi Anell, Gustavo, Dani Bel, Sergi Ventura i Albert Arnau. Tots ells formaran part de la plantilla de l'Amposta 2013-2014. Només falta la incorporació d'un defensa central i dos juvenils que escollirà el tècnic entre tots els que han finalitzat l'etapa del juvenil en blanc i negre i que faran la preparació de pretemporada amb el primer equip. El president Jordi Pérez mostrava la confiança en aquesta plantilla que tindrà la propera temporada i com a principal objectiu la permanència sense angoixes, buscant, si és possible, millorar la classificació d'aquesta temporada. Si no hi ha novetats, els entrenaments de pretemporada començarien el 29 de juliol. I pel que fa a la rapitenca, i contràriament al que havia succeït en anteriors assemblees, en aquesta ocasió i enguany, els socis van aprovar totes les propostes en el transcurs d'una reunió molt plàcida. Al final van ser una cinquantena els que van assistir a la convocatòria de la Junta Directiva al Casal del Maset, una directiva que un any més continuarà presidida per Ramon Muñoz i que mantindrà la mateixa estructura que en la passada temporada. L'informe esportiu va resultar bastant positiu després d'una bona campanya que va culminar amb la permanència, assegurada jornades abans d'acabar la Lliga, fins i tot va haver temps de lluitar les últimes jornades per la quarta plaça. Menys satisfactori és l'aspecte econòmic, al confirmar un dèficit del voltant de 47.000 euros, que tal i com reconeixia el president, estan disposats a reduir. La primera mesura ha estat aprovar un pressupost inferior en uns 30.000 euros amb relació al de la passada temporada, que s'elevava als 800.000 euros, incloent també el futbol base. Ramon Muñoz es referia a algunes de les mesures que s'han pres, com reduir la despesa de la plantilla en un 20% respecte de l'anterior temporada. S'ha aconseguit també l'objectiu de mantenir la columna vertebral de la plantilla i, a falta de la incorporació d'un davanter, la rapitenca, després de la confirmació de la continuïtat de Yelamos i Ferran, compta amb un total de 19 jugadors, una plantilla que començarà el treball de pretemporada el 22 de juliol, sota les ordres, un any més, a la banqueta del tècnic Antoni Teixidor. El primer equip de la rapitenca està format en aquests moments per Raúl Jiménez, Miguel, David López, Julio, Munta, Cristian Bertomeu, Barrufet, Raúl Teixidor, Luis Zambrano, Javi Ramos, Alexis, Yelamos i Ferran, que es mantenen. José Mari i Gasparín, que s'incorporen des del juvenil al primer equip, i les noves incorporacions de cara a la propera temporada, que són Josué i Mauri, de la Cava, Iker Romera, del Valls, i Pol Blader, de l'Olímpic Mora d'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La previsió ens indica un temps dual, amb dues cares de la moneda, amb un temps que aquest migdia i tarda ha de portar núvols a les comarques de Barcelona interior i sud de Girona. No es descarta algun ruixat a les comarques que envolten Guilleries i Coll, Sacabra, i en canvi l'altra cara de la moneda, la resta de Catalunya, amb domini del cel clar, sol i fins i tot calor moderada cap a ponent. Aquesta tònica de temps dual, insegur les comarques de Girona, Barcelona, sobretot les interiors, especialment de Girona i gran part de les de Barcelona, doncs es mantindria demà dimecres i demà passat dijous, fins i tot divendres. I amb un termòmetre que no acabarà de remuntar, però que sembla que apunta cap a una clara recuperació a mesura que avanci la setmana que ve, la primera de juliol.
La provisió del temps ens acompanyava en els últims instants d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dimarts 25 de juny, que una jornada més ha tingut el control i edició dels continguts, que us ha parlat Domènec Ramal. Res més, gràcies per la vostra atenció. Demà, novament, hi tornarem a ser, aquí, a la sintonia de la teua municipal, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutè.